Escriptoteca. Episodi tercer. Un passeig per casa dels veïns.
Estudiar els llibres als homes. Francis Bacon.
Bon vespre, són les 9 del dimecres 27 de setembre del 2006. Benvinguts al nostre quart programa, a la quarta escriptoteca, que hem titulat, com heu sentit abans, Un passeig per casa dels veïns. Abans de començar la primera part d'aquest programa, la biblioteca, hem de fer una correcció. La setmana passada, al parlar de Julio Cortázar, vaig dir que era un autor xilè i és un cras error. Julio Cortázar és un autor argentí i tenint en compte que és un dels meus estàndards de la literatura em va saber molt greu no donar-me'n jo d'aquest error i que es produís gràcies a una persona, un oient que ens va enviar una petita fe de rates a part d'unes quantes opinions en les que ens deia això, que Julio Cortázar és argentí. Ara sí, comencem la primera part dels dos amb què es compon l'escriptoteca i avui ho fem, com ja vam dir, parlant de literatura castellana, literatura espanyola, de la gent dels nostres veïns. Llibres escrits per autors nascuts a Espanya i llibres escrits en llengua castellana, perquè si busquem literatura espanyola trobem que se la defineix com aquella composada o escrita per qualsevol persona nascuda a l'estat espanyol i que escrigui en qualsevol de les llengües oficials de l'estat espanyol. Això inclou el gallec, l'euskera i el català i el valencià, però nosaltres només parlarem avui de literatura escrita en castellà. Començant per l'estrofa que us llegiré ara, que diu: Mi corazón se me va de mí. Oh Dios, ¿acaso se me tornará? Tan fuerte mi dolor por el amado. Enfermo está. ¿Cuándo sanará? Que és la traducció de la primera peça escrita en romànic espanyol i considerada literària, perquè s'havien trobat altres escrits però que eren fets religiosos, i després es va trobar el Cantar del Mio Cid i el Mestre de Jugularia fins al dia d'avui, passant per les generacions del 98 i del 27, per exemple, el nombre d'autors i autores que escriuen en llengua castellana a Espanya és inabastable, com a la majoria de llengües, de fet. Però com que nosaltres no som professors de literatura, no ens posarem a fer aquí una classe magistral de la història de la literatura castellana, primera perquè com els professors dels instituts necessitaríem un o dos cursos per fer-ho i no només mitja hora, sinó que el que farem serà parlar d'aquells autors que nosaltres hem llegit i que ens han agradat, que ens han impressionat i que creiem que val la pena fer-ne un esment. Ho farem com cada setmana amb la Cristina. Bon vespre, Cristina.
Hola, bona nit.
I amb el Joan. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
La Maria era al davant, amb una cama a cada banda de la proa, pessigollejant l'aigua amb la punta dels dits als peus. En Miquel la mirava, i ella no el veia, però el sabia mirant-la. Els seus somriures còmplices s'enxamplaven a mida que anaven acostant-se a la platgeta amagada, la seva platgeta. Ara eren dos que eren un. Allà eren feliços, oblidats del món i oblidant-lo. Allà el temps deixava de ser una ironia i l'espai era l'espai definit pels seus versos, les seves esperances i il·lusions. Escoltant-la bocabadada, mirant-la amb tant d'amor que faria, en Miquel comprengué el perquè de l'encís d'aquells illots. Allà, sols i junts, entraven en un tobogan de passió i continu reenamorament, la seva particular dimensió desconeguda, la dimensió de l'absoluta felicitat.
La Cristina ens ha llegit un fragment del relat en català, en aquesta ocasió, encara que parlem de literatura castellana, Un cap d'any d'amor, de Ramon Molins i Noviola, conegut a la pàgina amb la que col·laborem de relats en català com a Foster. Bueno, Joan i Cristina, per començar a parlar de literatura castellana, vosaltres ens podríeu fer un resum de parlem una mica de literatura relativament moderna, és a dir, no ens anem fins al segle XIII o XIV, però de les coses que heu llegit, què és el que més us ha cridat l'atenció? Joan mateix, per exemple.
A mi, sense anar gaire lluny, sense parlar del segle XIII, XIV, que tampoc he llegit apenes res, ni tan sols del segle d'or, però el que m'ha agradat molt sempre de la literatura castellana ha sigut la generació del 98, molt propera, fa un segle apenes, perquè té molts, un ventall molt ampli de diferents maneres artístiques d'expressió. Per això m'ha impressionat molt.
La generació del 98, junt amb la del 27, potser és el més ric que tenim més a prop. Perquè parlar de literatura castellana, encara que no ens anem tan lluny com el segle XIII, hi ha tants autors i de tant nivell que bé, es necessitaria, com deia ell, dos cursos per poder-ne parlar de tots. Quan parlem de llibres ara, després del que més ens agrada o que d'això, jo ja m'he limitat més de la guerra cap aquí i no anar-me'n molt enllà, perquè jo crec que només per el tema de generació del 98 i del 27 necessitaríem un programa sencer, perquè són els autors que hi han, són molt brillants, com deia ell, són de retrats molt diferents, retraten la societat espanyola des de formes de vista, punts de vista molt diferents i moltes diferències a l'hora de tractar els temes, tant els que el tracten un tema com a poesia, si tracten més el tema de ciutat, més el tema de camp. És molt difícil de... És un ventall tan gran que necessitaria tot un programa per parlar d'aquesta generació.
Bueno, jo, com sempre, m'he acostat més als temps d'ara, perquè sóc una persona que no m'agrada gaire mirar llegir històries passades, com si diguéssim, i a part de que em costaria, hauria de tornar-me a mirar els llibres de Pupi de Cou per recordar quin autor és del 98 i quin autor és del 27, perquè tinc un garbuix en el cap considerable. De manera que jo m'he limitat a fer una llisteta de cinc o sis llibres que que pensant-hi, doncs, són els primers que m'han vingut al cap i que realment m'han deixat molt bona impressió. I així, anant-me'n potser més enrere en el temps, el més antic que trobo és Miguel Delibes, i del qual destacaria bàsicament Los Santos Inocentes, que se'n va fer una pel·lícula també, i que és un llibre molt, molt ben escrit, que narra l'Espanya rural, o que també s'anomena a vegades despectivament l'Espanya profunda, des del punt de vista d'aquella mateixa gent i amb escenes, bueno, amb escenes que suposen una descripció d'ambients realment aconseguides. No, a vegades rius, però denoten fins i tot cert patetisme de com vivia aquella gent en aquells moments.
El Miguel Delibes, i dintre d'aquest acompanyant amb aquestes Santos Inocentes, el que és la trilogia del camp, hi ha també el llibre Les rates i El camino, que tenen el mateix nivell que Los Santos Inocentes. És un retrat de l'Espanya rural molt bo, molt cru i molt desesperat.
A mi vaig llegir Les rates també, em va impressionar moltíssim. Vius realment el que aquell home està escrivint i ho llegeixes a les pàgines. És molt bo.
Després també el Delibes, em sembla que també té una, igual que va fer la trilogia del camp, també té la trilogia de la ciutat, i de la trilogia de la ciutat jo he llegit La hoja roja, que en retrata molt bé el tema de la bellesa.
I una altra vegada Miguel Delibes, així queda bastant clar que és un autor que a tots ens agrada molt. Els dos dies de caza, una obra bastant més curta que Los Santos Inocentes, que també retracta l'Espanya rural, en aquest cas des del punt de vista dels caçadors i de tot el muntatge que suposava i tota l'aventura que era anar a caçar aleshores, no? Quan no tenies el cotxe per desplaçar-te fins al lloc on tu volies i havies de dedicar-hi, doncs, uns quants dies.
A veure, tot i reduint el temps de la guerra cap aquí, n'he trobat tants que que és difícil altra vegada tornar a fer una selecció. A veure, potser tindríem que destacar com un autor que és molt prolífic, però que toqui el tema que toqui, està molt ben desenvolupat, és Antonio Gala. Antonio Gala ha tocat tant novel·la així de tipus històric com novel·la típica, com el que poesia, i amb cada llibre que sigui el tema que sigui, tant si és religiós com si és històric, com si és, com per exemple, La passió turca, que parla d'un la situació d'una dona més o menys frustrada sexualment a dintre d'un matrimoni una mica avorrit, doncs tots els temes que tracta els aprofundeix i els desenvolupa fins a les últimes conseqüències. Potser té detractors, evidentment, com tots, però per la seva manera de ser, més que per la manera d'escriure, però no se'l pot oblidar, perquè tots els temes que tracta són, realment estan molt, molt aprofundits i molt estudiats.
Joan, tu has aconseguit arribar fins a la Guerra Civil o la teva tendència a llegir llibres passats?
No, la meva tendència, com sempre, és de llibres passats. Jo potser em centraria més en la generació del 98, algo que també us podré dir del 27. Si vols, dic quatre coses molt ràpides a la generació del 98. Mira, això no va sortir per casualitat. La generació del 98 va sorgir per causes socials. Va ser quan la caiguda definitiva de l'imperi espanyol, del poc que quedava...
Tenia alguna cosa amb la colònia de Filipines, em sembla, em recordar.
Sí, Filipines, de Filipines.
I de Cuba. Uh-huh. I de Puerto Rico, també. Llavors, era l'últim que quedava ja del colonialisme espanyol, i junt amb problemes interns es desmoronava tota aquesta societat que portava arrastrant aquesta sensació d'imperi des de feia segles endarrere, i per tant Espanya es va quedar amb un buit on no sabia cap a on anar. Llavors van sorgir una sèrie d'escriptors, cada un amb un estil molt diferent, que van mirar-se cap a si mateixos una altra vegada, és a dir, cap a l'Espanya que s'havia perdut, cap a la Castella, que en principi l'imperi era castellà, l'imperialisme castellà és el que va portar a les Espanyes, no? Llavors, doncs, es van mirar una altra vegada, van haver-hi dos fugides, una va ser aquesta mirada introspectiva, i després l'altra va ser el modernisme, que aquí a Catalunya va tenir molt èxit, que en comptes de mirar-se cap a dintre, cap a temps endarrere, per si es podia aconseguir, qualsevol enfonsament de civilitzacions sempre tendeix a mirar els seus orígens, doncs aquí es va fer algo diferent, que va ser precisament el modernisme. Una fugida cap endavant molt, molt diferent. La generació del 98 no va ser més castellana, diguéssim. Llavors van començar, per exemple, Miguel de Unamuno, que tots hem sentit parlar d'ell, amb un llibre que es diu Sentimiento trágico de la vida, esgarrifat, aquí ja anticipa les reflexions i els temes bàsics de lo que és l'existencialisme. Vull dir, ell ja, en aquests anys, ja va començar, ja va concebre, dintre de fer aquesta retrospectiva, de realment tirar endavant amb un concepte d'art que després aniria lligat també amb la música o amb la pintura. Pío Baroja agafa, en comptes d'agafar l'existencialisme, agafa el realisme. Realment és un home que comença a descriure les coses tal i com són. És absolutament impressionant. Si suposo que més o menys qui menys ha llegit Zala, Caín i l'Aventurero, per exemple, que és algo molt típic seu, et donaràs compte que com descriu la societat en aquell moment.
La busca. És molt...
La busca, també, és molt bo.
Molt bo. I L'error de la ciència. Retrats molt bons de l'Espanya d'aquell moment.
També hi ha un altre escriptor molt important de la generació del 98, que és Azorín, que narra amb sensibilitat impressionista la Castella i les seves gens, sobretot les seves gens. Però ja utilitzant una altra faceta de l'art, que és l'impressionisme. Azorín potser ha quedat una mica ofuscat davant de Miguel de Unamuno o Pío Baroja, o davant de Ramon Maria de Vallinclán, aquest gallec però escrit en castellà, dona molta musicalitat a la prosa espanyola amb un expressionisme espanyol que es va conèixer com a esperpento. Vull dir, realment va ser el gran mestre d'aquest tipus de literatura. Aquest tipus d'esperpento, l'origen és de Quevedo. Realment allò que tornem a dir, mira, direm 300 anys endarrere, 200 anys endarrere, i llavors trobarem que l'origen de Vallinclán, aquesta manera d'escriure, ja la va iniciar Quevedo. Vull dir que totes les coses es van tornant a sorgir, no? I després tenim Antonio Machado, el poeta per excel·lència, que utilitza la serietat reflexiva per la profunda meditació temporal i el simbolisme. Utilitza molt el simbolisme en Machado. Amb aquesta línia sentimental va sorgir Juan Ramón Jiménez, que portat pel perfeccionisme cap a un lirisme més profund i abstracte.
Juan Ramón Jiménez és el mestre de tota la generació de la que després va ser el 27.
Efectivament.
Jo tornaré a fer aquí, tornaré a posar la mà amb la literatura castellana actual, i ho faré parlant d'un llibre que parla de Barcelona. Està escrit per Eduardo Mendoza. És un llibre considerablement llarg i és La ciutat de los prodigios, que recorre des de, no sé, em sembla recordar, a finals del segle XIX fins a avançat al segle XX, tota l'etapa d'un personatge, i va des d'una exposició universal, em sembla, fins a una altra, amb els invents que van sortint i amb tots els canvis que va patint la ciutat. És una obra, a mi realment, quan la vaig agafar, coneixia Eduardo Mendoza amb la seva versió més còmica i vaig pensar, bueno, no, ja veurem si un llibre tan llarg del seu estil el suporto, però em va sorprendre molt el canvi de registre que fa i la capacitat descriptiva mentre explica una història, doncs, que realment enganxa, no? Amb aquella escena final de l'última expo en el que es presenten amb l'helicòpter com a últim invent, no? Em va agradar moltíssim també. I també coses modernes, encara que l'autor ja no està entre nosaltres, que s'acostuma a dir, he triat La colmena i La família de Pasqual Duarte, de Camilo José Cela, les dues, perquè també em suposen dos canvis d'estil d'un mateix autor molt considerables. La colmena és una obra coral, molts personatges que van passant per un mateix ambient i cadascun té la seva història. De fet, és un llibre que quan jo me'l vaig acabar vaig tenir la sensació que era un llibre que estava inacabat, i em sembla que de fet ell tenia intenció d'escriure més parts, però va decidir no fer-ho. I després La família de Pasqual Duarte, que és la història d'un assassí també de l'Espanya rural, però que l'ha explicat des d'ara, no ja des del segle passat, sinó des de l'actualitat, que té uns deixos de sarcasme i de crueltat, fins i tot força, força bons.
Ara, del temps, després la postguerra dona, als anys 50 i així, donen molts escriptors que d'una manera o d'una altra pues, tracten aquesta època dramàtica d'Espanya, que després d'una guerra doncs, li costa d'aixecar-se. Vam comentar, ja quan vam parlar d'altres de les obres primordials que ens agradaven a tots, pues, vaig comentar el de Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos, que també tracta aquesta època, de Rosa Chacel, Barrio de Maravillas, t'explica exactament el Madrid ocupat, el que va ser per ella de nena, el Madrid ocupat, o més ben dit, primer el Madrid de la resistència i després el Madrid ocupat, i com es va viure especialment a Madrid doncs, a tota aquesta època, no? Després també tenim Nada, de Carmen Laforet, dintre, ambientat a Barcelona, que també ja després posterior, però també una família que després de la postguerra ha tingut la seva decadència, i llavors pues, com les noves generacions van posant les primeres passes cap a un canvi, no? I llavors pues, això en quant a postguerra, i llavors jo ja he agafat autors més propers i més, una miqueta més actuals. Jo destacaria, no sé, per exemple, de la Maria Matute. Té una gran obra que bueno, té una obra extensíssima, però com que ha tractat bastant gènere fantàstic, també una mica en plan infantil, però sense ser infantil, un llibre molt d'aquests molt bruixut, però que es fa que passa ràpid, Olvidar del rei Gudú, una història fantàstica ambientada una miqueta en, bueno, és una edat mitjaval, diguem-ne, però no és històrica. I en aquesta història doncs narra una miqueta les lluites per de poder i com els reis tenen una influència molt important a sobre del que passa dintre de la societat i del temps.
Bueno, jo, si voleu, us parlo molt breument de la generació del 27, perquè també...
Breument, bàsicament, perquè se'ns està llançant el temps a sobre, com sempre.
Doncs mira, la generació del 27 tampoc va ser un fet casual. Es van juntar una sèrie d'autors en commemoració del tercer centenari de la mort de Góngora, el qual admiraven molt, i llavors van decidir aquests autors, direm quins són, és Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Vicente Alexandre, Miquel Hernández i Lluís Cernuda. Aquests escriptors, en contra de tot el que havia passat amb la generació del 98, es nota que ja han passat uns anys, el declivi ha arribat al seu fi, la societat espanyola tira endavant, no ha hagut cap desastre, i llavors tenen temps de explorar el món del subconscient. I pretenen, mirant aquest subconscient, pretenen conquerir la bellesa absoluta que pot estar per sobre la realitat. I llavors ja agafen molts conceptes surrealistes. El sentiment senten un especial interès pels grans assumptes de l'home, l'amor, la mort, el destí. Això és el leitmotiv de tots aquests escriptors. Vull dir, com veiem, és algo absolutament diferent del 98, però que també queda dintre d'un grup molt homogeni, tot i que cada un d'ells té el seu propi estil, naturalment. Clar, hauríem de parlar d'ells un per un, però no tenim temps.
No tenim temps, efectivament. Jo torno una altra vegada a la literatura més actual i he destacat dos llibres, un dels quals ja vaig comentar en el dia que vam parlar dels imprescindibles, que és Juan José Millás, amb El desorden de tu nombre i El orden alfabético. Les dues coses parlen d'ordre, però són també dos llibres molt diferents. El primer és una història romàntica, i el segon és una història fantàstica absolutament d'un nano que emmalalteix al llit i ens comença a passar coses en el món, com que van desapareixent les lletres degut a que la gent no fa servir gaire les paraules, de manera que, per exemple, l'expressió nevera, la paraula nevera, perd la R i ens passa a ser nevea, i al modificar-se la paraula es modifica el sentit, la definició de nevera, i per tant la nevera mateixa, les neveres mateixes comencen a poc a poc a desfigurar-se com a neveres, no? I això va passar amb les diferents lletres. Al mateix temps que ell va pas, quan està en el trance de febre més alta, passa a un altre món en el qual doncs totes les coses ja estan desdibuixades. És com un futur en el que pràcticament les paraules no es parlen, la gent ja no sap fer-se petons perquè no sap dir la paraula beso, i per tant es va perdent tota la connexió. I crec que és un llibre molt aconseguit. Si hi ha gent que s'ha llegit i el considera inclús paranoic, perquè diuen, hòstia, és una anada de pilota considerable, però el recomano molt. I la meva última recomanació del dia, encara que he tingut un dilema perquè és un autor que em costa una mica, és Javier Marías, autor que precisament ocupa la lletra R en l'Acadèmia de les Letres, i he seleccionat totes les almes perquè el va escriure abans d'obres que li han donat més fama, però per mi ja em rosa una mica de prepotència, com serien el Corazón tan blanco o el Mañana en la batalla piensa en mi. És un autor que domina moltíssim la llengua castellana, que té un vocabulari riquíssim i una capacitat d'expressió molt, molt bona. Això sí, amb frases alguns cops absolutament inacabables.
Jo en recomano un parell més, un parell d'autors i plegem. Molt més cap aquí, jo us recomano Arturo Pérez Reverte. És un autor que té tipus de llibre molt diferents. Trobem les aventures, per exemple, del Capitán Alatrístec, una sèrie de 5 llibres, de moment, perquè he promès fer-ne un parell més.
És una, si em permets la broma, és una espècie de Harry Potter a la castellana?
No.
Ja ho sé, ja ho sé.
No, no, perquè són molt més que llibres d'aventures, són uns llibres que retraten molt bé l'Espanya del segle XVII, amb tot el que comportava pertany a un gran imperi en què de gran només tenia possessions, però que la gent del poble se n'adonava poca compte de que fos tan gran. Després té el que és novel·la així, una mica més de misteri o de més novel·la més lleugera, com poden ser La taula de Flandes o La pil del tambor. Són novel·les que t'enganxen des del primer moment. I després té altres registres, com pot ser novel·la més periodística, com Territorio Comanche, o aquest, l'últim, que el vaig recomanar jo com a un llibre imprescindible i que és el més nou que té ell, El pintor de batalles, que tracta altra vegada la guerra actual i les conseqüències que comporta, no sols pel que la pateix, sinó pel que la viu o la retrata com a periodista. I després l'altre autor que vull comentar, totalment diferent, és Ray Loriga. Ray Loriga escriu d'una manera una mica estranya. Té els personatges, els seus personatges sembla que passen per la vida, que és la vida el que els porta, sinó que no presenten cap reacció sobre les coses que els hi van passant. Es deixen, és bastant, són personatges molt intimistes, molt depressius, molt desesperançats, que la vida els porta pel camí que volen i ells pues, sembla que sense, no tenen voluntat de canviar-la o es deixen portar pels aconteixements. I fa un retrat d'una societat molt actual però molt desesperançada, sense il·lusions.
Per últim, hem fet una recomanació escueta de la literatura castellana, que és una literatura que ja hem dit abans amplíssima i a més amb una qualitat molt elevada. Per últim, així com a pregunta, que tenim exactament un minut o dos per contestar, creieu que la qualitat de la literatura castellana pot en algunes ocasions haver, o en general de cara al món, haver ofuscat la qualitat de la literatura catalana? No em refereixo a temes polítics, independentment de temes polítics, parlant de la qualitat d'una literatura i de l'altra.
En el ventall d'autors castellans potser és molt més ampli i llavors també es dona, si compares, tindries que dir que la literatura castellana és de més qualitat. No és que la literatura catalana no ho sigui, el que passa és que si només mires la literatura catalana i tinguessis que comparar-la amb els grans autors de la literatura castellana, jo crec que se'n salvarien pocs.
Jo estic d'acord amb ella, amb la Cristina, penso exactament el mateix. Tot i que, clar, vull dir, tenint en compte que nosaltres som un país molt petit, és difícil que puguem lluitar contra una població 5 vegades més gran, o més o menys.
Sí, no, 7 o 8 vegades més.
7 o 8 vegades.
Sí, però potser, bueno, ja per acabar, potser també el que dèiem fa un moment, no? Que si haguéssim de fer una criba, un embut d'autors catalans i un altre embut d'autors castellans, potser teníem més problemes a l'hora de decidir quins autors castellans passen que no catalans, no? Que trobem que potser la qualitat no és que sigui més baixa, sinó que ha tingut menys sortida i per tant és una literatura que ha quedat més tancada. Ja parlarem de literatura catalana, dedicarem un dia sencer, igual que dedicarem un dia a parlar de cinema i literatura. Abans s'han fet esment a La Triste, uh-huh. I un dia ens dedicarem a parlar d'aquests llibres que han tingut pel·lícula i veure, doncs, comparar una miqueta, no? Arribem aquí al final de la biblioteca, que se'ns ha fet curta, en què no hem dit tot el que ens agradaria dir. Passem ara a un tall musical del Sonic Youth i comencem la segona part de l'escriptori. Make some, feeling bolder.
Alguns escriptors augmenten el nombre de lectors, d'altres només augmenten el nombre de llibres. Jacinto Benavente.
Comencem l'escriptori, l'apartat del programa en què parlem de la gent que escriu i que ho fa per afició, com diem cada setmana. El diccionari defineix que escriptor és qualsevol persona que escrigui sobre qualsevol format i encara que amb el matís de la professionalitat, tot aquell que es dediqui a plasmar idees sobre el paper, la pantalla de l'ordenador o on sigui, és a dir, qui fa això és escriptor. Tot seguit parlarem del fet d'escriure amb el Joan i la Cristina, els hi faré una pregunta. Abans, però, em disculpo, primera perquè teníem una entrevista feta i gravada amb el Jordi Soler d'Edicions La Quàdriga, que va editar dos llibres de la pàgina web amb la que col·laborem, relatsencatalà.com, però el meu MP3, que ja me la va jugar fa 15 dies, m'ha tornat a jugar avui guardant l'arxiu amb un format que ningú sap d'on ha sortit, que és .act, i que si algú sap com es fa per transformar un MP3, doncs ens pot escriure a l'escriptoteca@gmail.com i ens solucionarà el problema. També intentarem fer una mica més amena aquesta segona part del programa, perquè ara ho estàvem parlant i com que la literatura castellana és tan densa, a nosaltres comentar-ho també ens ha sortit una mica dens. Per tant, ho farem una mica més amè. Molt bé, en aquesta col·laboració setmanal que fem a la pàgina de relats en català.cat La setmana passada ens vàrem oblidar de dir, perquè vam saber-ho just a punt de començar, que el dia 20 es va fer la presentació del llibre Ànima Mesquina d'una autora que es diu Sílvia Romero, una autora que fa ja temps que té penjats relats i poemes en aquesta pàgina, i per tant ens fa especial il·lusió veure que, doncs, que ja està ben gent que té sortida en el món de la literatura. És la segona novel·la d'aquesta autora i la felicitem i esperem que li vagi molt bé i pugui tenir una tercera novel·la. De fet, al mateix temps que hi ha gent que aconsegueix que les seves obres surtin editades perquè un editor s'hi ha fixat o s'ha llegit i li ha agradat, hi ha altra gent que, havent-ho provat o no d'enviar-ho a les editorials conegudes, decideix agafar la seva obra i publicar-se-la. És a dir, van a un editor i aquest editor, si tu pagues uns diners i li portes en un format d'arxiu concret, doncs et treu el llibre de les edicions que tu li diguis, sense, moltes vegades sense mirar, doncs, la qualitat ni de la presentació ni del contingut del llibre. Jo particularment sóc contrari a les autoedicions, no ho faria mai, però igual vosaltres, Joan i Cristina, penseu que és una manera de sortir-se'n.
Jo penso el contrari que tu. Bàsicament per una raó. Primer, bueno, dos raons. Primer, perquè tothom té dret, diguem-ho així, o se'l fa el dret de poder ser publicat, dona un ventall molt ampli a tothom, d'altra manera es tancaria, i per una altra banda evita les modes. És a dir, els editors de llibres, igual que els de música, es deixen portar per unes modes molt concretes, i quan és moda una cosa tenen que ser els llibres allò i poc te n'en sortiràs, només cal escoltar la ràdio o mirar qualsevol aparador de llibreries, que veuràs que l'emotiu dels motius és molt semblant. Llavors, està bé que cada un presenti allò, es publiqui, i a lo millor per casualitat o perquè t'ho han dit puguis trobar alguna cosa realment diferent i a lo millor extraordinàriament bo. Suposo que raro, però pot ser.
Veure, jo tampoc sóc tan detractor com tu. Vull dir que si tens la sort de que has escrit alguna cosa i t'ho agafen i t'ho publiquen, això és fantàstic, no? Però igual se't van acumulant coses que a tu et sembla que realment podrien tenir una sortida i que no tens la sort de que els hi agradi o el que sigui, pues és una solució. Dius, bueno, ho publico jo i a veure si agrada o no agrada. Si realment no té qualitat i no val res, doncs passarà, t'hauràs perdut calés.
M'heu pintat a mi com si fos aquí el pandemonium de les autoedicions. No, jo he dit que a mi no m'agrada ni que jo no ho faria. Si la gent ho fa, evidentment ho respectaré i no tinc res en contra que ho facin, però no es corre el risc de que si es pot publicar qualsevol cosa, el gruix general, o sigui, la qualitat general baixa?
Més?
Més del que hi ha per.
A veure, és que mires i dius, fa por, ara.
Fa por passar-se per una llibreria i mirar les coses que s'han publicat.
Fa por. Fa por perquè dius, realment, un llibre no escollit per tu, que ja busques algo concret, sinó de dir, a l'atzar, entres a qualsevol llibreria i agafes un llibre dels que estan venent ara, un bestseller, que és el que fan les editorials,
sí.
T'atreviries a dir 5 realment molt bons que vas llegir l'any passat? De bestsellers escollits així a l'atzar?
Primer, jo defujo els bestsellers. I després vaig a autors que conec, generalment.
Veus?
Clar, no vaig a buscar qualsevol cosa. O sigui, no entro en la llibreria i agafo el primer llibre que trobo, perquè aquella persona, aquell escriptor, no coneixen. Jo sóc bastant cagat a l'hora de comprar, no sóc allò que dic, pues em vaig a gastar 50 euros en 4 llibres. No, jo porto 20 euros i sé que em puc comprar un llibre, per tant vaig a buscar una cosa segura.
Jo crec també que es dona molt això que deia el Joan, de les modes. Últimament sembla entres a una llibreria i mires pues això, les novetats, els llibres més venguts o d'això, i jolín, és que tots tracten de lo mateix, és el mismo perro con diferentes collares, i llavors escollir un llibre, això que dius tu, jo porto els meus 20 euros, els vull invertir bé, i comences a dir, hòstia, això no, això tampoc, això tampoc, i veus que tot és una miqueta lo mateix.
Potser m'equivoco, però per molts autors o autores no pot ser una forma d'autoengany per ells mateixos, és a dir, no, és que a mi jo tinc un llibre editat, no? Ha sortit un llibre meu, Clar, jo no ho veig així, jo no veig que hagi sortit un llibre teu, és a dir, tu t'has fet, t'has, és com si haguessis agafat un llibre i te l'haguessis grapat, però ho has fet bé, ho has fet amb una editorial, amb una persona que té recursos per fer-ho millor.
Sí, sí, però de fet també, no sé, és com una manera més, més àmplia, més gruixuda de donar-se a conèixer que, per exemple, penjar un relat, no? Dius, penges un relat d'allò i tens un relat, en tens dos, en tens tres, depèn del que tu pengis, no? Però tenen que anar llegit aquell teu precisament. En canvi, d'aquesta manera te n'assegures una miqueta més de que tens un llibre. O sigui, una, com tu deies, per exemple, la setmana passada, que deies, és que jo he anat amb una col·lecció de relats i no me la volen publicar. Coi, per què no? Pues si poden ser, si els relats són bons i tal, pues mira, pues com que no me'l volen publicar, me'l publico jo i pot tindre èxit, per què no?
Però si no me'l publiquen, jo puc fer la reflexió de pensar que igual necessito asseure'm davant d'aquests relats i realment dedicar-hi una atenció més gran de la que han dedicat, canviar algunes coses, modificar-ho, perquè són relats que no criden l'atenció i que no... Que
saps, no, que
és
no,
que se'ls és la meva tieta i està encantada.
No, però és que no t'estan rechaçant perquè els relats no tinguin qualitat, sinó perquè un llibre de relats d'un autor que no coneixen no ven. I ells van assegurar ventes.
Llavors, la seva feina...
Això és veritat.
Per això
és un motiu bàsic. De totes maneres, hi ha una cosa també, fa poc... va sortir un llibre, el llibre de moda que ha estat aquest estiu, no sé si es diu La Catedral del Mar o alguna cosa
així. Sí.
L'escriptor es va dedicar a passejar per no sé quantes editorials, ningú li publicaven ni li feien cas. Al final va trobar una i allò ha sigut el boom. Vull dir, aquest escriptor estava molt convençut que ell havia escrit una història molt bona. Llavors, qualsevol persona que escriu pot estar convençuda que la seva història és boníssima i que per això diu, i si no me la publiquen és per culpa de les editorials, no per culpa meva. Pot tenir raó, o normalment no, però pot ser.
Bueno, sí, també s'han donat... Clar, les editorials van a modes, igual que els premis van a interessos. Ara fa molt poc va haver-hi un premi, i amb això també anem matant aquesta discussió, perquè altra vegada estic mirant el rellotge i m'espanto. Van donar un premi important, no recordo quin, a un autor que havies que escrivia un llibre d'algú que estava sentat en un vagó de tren i anava explicant... el recorregut, no sé si no heu sentit a parlar, un autor novell, teòricament, un autor que no havia escrit molt jove, un premi, no sé, el premi Sant Jordi, el premi Nadal, un premi d'aquests realment important, que va rebre una llau de crítiques tremenda perquè deien que el llibre no tenia cap mena de qualitat ni cap mena de
valor.
També va tenir molta crítica quan el premi Planeta, l'últim premi Planeta.
No. Cert,
de la,
cert,
de la
sí.
Maria Barbal, no? Sembla que era el llibre de la Maria Barbal i se la va encarregar a base de bé.
Que els dos finalistes que van quedar deien que no tenia nivell.
El mateix jurat
va dir que va haver-hi un escriptor que es va aixecar i va dir que ell no donava el premi. Que jo no mereixia, ni molt menys.
Sí, sí, és veritat. I en la declaració de l'hora de fer el palmarès, quan llegeixen la persona que va dir-ho, que és un autor de renom, no me recordo qui és ara mateix, però va dir que la qualitat havia sigut baixíssima.
Juan Mercè podia ser?
Juan Mercè pot ser, però és que no ho sé.
Ara no
me'n recordo.
Bueno, va dir això, que la qualitat havia sigut molt baixa, que han de donar dos premis per la força i que donaven aquests dos, però que podien no haver-ne donat cap tranquil·lament. Bueno, després d'haver parlat de les autoedicions, anem a que la Cristina ens llegeixi una miqueta.
Si encara em quedés un glob d'aire als pulmons, cridaria que vull gripaus i gats de Cheshire. Si després de tot tingués un bri d'esperança, trencaria maleficis i segles de vida de 7 anys. Si el meu cos es mantingués tendre els dies d'estiu, permetria que el millor mestre em modelés a la seva semblança. Llavors, deixaria de sagnar-me els artells i trobaria la clau de totes les portes.
He pogut escoltar el poema Condicional de Cristina Balaguer, coneguda a la pàgina de relats com a Lila. Bueno, hi hem vist diferents opinions i suggeriments del que és l'autoedició i nosaltres també hem rebut diferents opinions i suggeriments per al nostre Emili pel correu electrònic i també comentaris verbals de gent de Sant Feliu de Codines que ens ha escoltat i ha dit el que pensa de nosaltres. Tenint en compte que això ha començat a passar ara, comencem a pensar que va ser a partir del tercer programa que la gent ens va escoltar i els altres dos que vam fer-ho tan malament no van sortir. Ens han comentat, entre altres coses, perquè veieu que llegim els mails que ens envieu, que bueno, hi ha hagut gent que ens ha dit que parlem d'autors massa obvis i de coses massa conegudes i que podríem pujar una mica el nivell. En canvi, hi ha hagut gent que ens ha dit que no, que moltes vegades no sap dels autors que estem parlant o que la manera com en parlem doncs els hi suposen un sobreesforç. Com que veiem que hi ha un equilibri, doncs ho mantindrem igual. Fins al, si algun moment aquesta balança es desequilibra, doncs ens anirem més cap a una banda o cap a l'altra. I l'altre dia també, parlant precisament amb una altra persona que coneix la pàgina de Relats en Català i que hi publica, vam tenir una mena de discussió sobre el fet de si la pàgina de Relats, això vindria una mica relacionat amb el que hem comentat abans de les autoedicions, la pàgina de Relats, que és una pàgina que deixa publicar qualsevol cosa que s'enviï en català i que no ofengui ningú i que passi d'un número mínim de paraules, aquest fet no fa que els relats o poemes de qualitat que puguin haver-hi a la pàgina, que tenint en compte que hi ha 30.000, doncs de qualitat alguns n'hi ha i no són gaire difícils de trobar tampoc, doncs aquests relats de més qualitat no queden ofuscats precisament per l'allau de coses que es publiquen. Ens trobem que en aquesta pàgina últimament, o almenys a mi m'ho sembla últimament, hi ha una quantitat molt gran de gent que escriu doncs, reflexions que té en aquell moment, no pensaments que li venen al cap, com si fos un blog personal o com si fos un diari que tens al teu armari, el diari doncs, que tu vas escriure abans d'anar a dormir, doncs avui m'ho he passat molt malament perquè el meu professor m'ha dit això, o anant pel carrer doncs, aquell noi m'ha mirat i tal. I ens trobem molts relats d'aquests. No sé fins a quin punt el caure en aquesta quantitat excessiva de relats perjudica una pàgina d'aquestes característiques que potser es valora més per la quantitat de clics que té, que realment és el que promociona una pàgina, o per l'altre. Alguna opinió respecte?
Jo crec que sí, que ho amaga una mica, que els relats bots queden una mica amagats a dintre d'altres que no tenen tanta qualitat. I clar, però com fas una valoració? Com separes el més bo de la palla?
Quin criteri hauries de fer servir?
Clar, és complicat. És difícil, sí, i més quan ningú de les persones de la pàgina es dediquen al món de la literatura ni es dediquen al món de l'edició. Això és cert. Però és un debat que ha sortit, un comentari que ha sortit més d'una vegada en converses amb gent que es dediquen a aquesta pàgina. No? Vull dir, a més seva, hi ha gent que publica segurament amb intencions de, ja vam dir-ho la setmana passada, de ser descobert màgicament per un editor o per algú. I si un editor entra en aquesta pàgina, a veure si descobreixo pues, algun valor nou o algú, i es troba que clica sobre 10 relats o 10 blogs personals que no tenen un format literari, si no estan escrits com un relat o com una mininovel·la, sinó que estan escrits possiblement com una cosa que s'han passat pel cap, doncs directament, i a mi em passa, i directament doncs, abandono la pàgina i em vaig a buscar-ne una altra.
Potser seria un altre filtre a posar, a part de les coses que siguin ofensives i que puguin, o que puguin ferir sensibilitats o coses d'aquestes, potser també es tindria que posar un filtre de que té que ser realment un relat, no té que ser un diari.
Podria mirar-se també, el que passa és que això pot ser injust, la quantitat de persones que llegeixen una, s'hauria d'acotar d'alguna manera, que llegeixen un relat determinat. És a dir, hi ha
un medidor de lectures, però clar, no saps si l'has llegit la gent o simplement ha passat per allà sobre.
Clar,
pot
ser que un debò t'hagi passat, passi desapercebut precisament perquè,
però probablement
perquè has estat passant per 3
debò,
o 4 dels
el
que no
que són. El que comentàvem la setmana passada farà que amb el temps, i si torna a sortir aquell escriptor, que ja te'l llegeixis, ja vagis a buscar-lo, a lo millor.
O potser passa com que dèiem abans amb les editorials, amb les modes, i acaba sent considerat un gran què literari doncs publicar una mena de blog personal de 10 línies, com si fos una obra.
L'he tractat amb amabilitat, amb dolçor. He procurat de fer-li entendre de la manera més sincera i menys traumàtica els pensaments que m'omplen. M'ha insistit en el fet que elles segueixen estant allà, per si mai canvio de parer. És clar, ara que m'he casat, ara que tinc un nen, ara que treballo en una feina que m'agrada i en la qual tinc èxit, Ara que influeixo en les vides i en l'educació d'un grapat de persones, ara que tinc diners, ara els intereso molt. Ara m'accepten tal com sóc. He d'escriure sobre aquell temps, dies de foscor i engarjolament mental. Em fa mal recordar-ho, però cal fer-ho.
Heu escoltat un breu fragment del relat El Déu disfressat, de Jeremías Soler Jiménez. Entre les suggerències que ens ha fet per mail i que hem decidit acceptar, la que hem fet i també hem pensat-la nosaltres, és cert, la setmana passada, m'ha vingut al cap, el fet de parlar dels premis literaris que es convoquen, perquè si ho fèiem, els que es convoquen aquesta mateixa setmana, la gent poc temps tenia de mirar-s'ho per internet i d'agafar la seva obra i adaptar-la. Com que si ho fem d'aquí un mes, els que venen d'aquí un mes la gent no se'n recordarà, farem els que venen d'aquí dues setmanes, és a dir, en aquest cas, els que comencen a partir del 2 d'octubre.
El 2 d'octubre acaba el termini per presentar-se al 23è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil, convocat per La Galera, Sau Editorial, amb el patrocini de la Fundació Enciclopèdia Catalana. S'hi poden presentar novel·les originals d'entre 160.000 a 250.000 caràcters, destinades a públic adolescent d'entre 12 i 16 anys. El premi són 6.000 euros i La Galera publicarà l'obra guanyadora.
El 6 d'octubre, 8è Premi de Poesia Joan Duc per Joves Escriptors. Convoca l'Ajuntament de Juneda. 150 versos d'extensió i 90 de màxima. I un premi de 1.200 euros al primer, 600 i 300 al segon i tercer publicades per l'editorial Fonoll.
El dia 6 finalitza el 47è Premi Sant Jordi de Novel·la per obres inèdites amb una extensió mínima de 200 fulls de 30 línies de 70 espais. El primer premi són 45.000 euros i publicació de l'obra guanyadora i del finalista per Edicions Proves. El finalista també rebrà 10.000 euros en concepte de compte de drets d'autor.
El mateix dia 6 és l'últim per accedir als Premis Literaris de Canals 2006. 15è Premi Francesc Bru de Narrativa, en valencià i amb una extensió mínima de 15 a 25 fulls d'in a 4. Premi de 400 euros per a cada possibilitat de publicació de l'obra guanyadora. Accèssit 200 euros a la millor obra d'autor local. També hi trobareu la modalitat de poesia amb una extensió de 100 versos.
El dia 6 d'octubre és la fi del termini del 7è concurs literari de narrativa curta en 5 pins, convocada per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per a majors de 18 anys i amb una extensió màxima de 5 fulls. Es concediran dos premis, millor treball, 550 euros, millor treball de la comarca del Garraf, 350.
Per acabar, el dia 10 acaben els 29ens Jocs Florals de la Tardor Premis Poesia, que convoca l'Associació Coordinadora per l'Ancianitat per a persones de més de 65 anys, una extensió de 14 a 50 versos i un premi de 300 euros. Aquest premi compta amb diferents modalitats que podeu trobar a la pàgina de la Cultura de la Generalitat.
Si veus el mar, sigues clar. Deixa que et portin les ones i emporta't les estones a la teva llar de mà. Mira el que et diu el blau de l'escuma engrescadora i el que et diu el temps i l'hora de no anar-te'n d'aquella cau. Encén focs en grans fogueres a sota les llunes teves de les nits de bon amor i deixa anar al mar una flor perquè puguis saber l'aigua que aquí no en sabem gaire però que entenem amb el cor. Olora ara la sal i el peix que alegre salta a l'horitzó i que t'aguaita, malgrat ésser lluny i alt. I del peix profund, recorda't, i algun perfum emporta't del fons d'alga i de coral. I del mar, recorda les hores que ens ha donat les vores i la vida i la virtut i que per allí surt el sol i en altres llocs s'hi posa, perquè el mar és una cosa, com Déu, que és tot solitud.
Heu escoltat el poema Mar, de Prudenci, Reguant i Torres, conegut per Prudenci. El concurs de la setmana passada té un encertant només. És l'Àngels Torres, que es posa amb dos punts al capdavant de la nostra classificació. La resposta correcta era, el personatge és Humbert Humbert o Humbert Humbert, del llibre Lolita, de l'autor Vladimir Nabokov. Escolteu ara el concurs d'aquesta setmana. Heu d'encertar també el personatge, el llibre i l'autor, encara que, com diem sempre, l'important és el personatge. És una descripció més breu que de costum. S'ha buscat un apartament en una ciutat de moda, perquè encara que és de poble, el seu somni és formar part del glamour i de la moguda de la gran ciutat. Aquesta noia organitza festes on paguen els altres, ja que ella molt bé de diners no va. Potser per això, per aquesta doble personalitat s'enamora el veí del damunt. Passem ara a parlar dels fets literaris de la tercera i quarta setmana. Ho farem de forma ràpida. La setmana passada ens ho vam deixar i hi havia autors importants.
El 14 de setembre de 1920 neix Mario Benedetti, escriptor uruguaià, autor, entre d'altres, de Gràcies por el fuego. El 1321 mor Dante Alighieri, poeta italià, autor de La Divina Comèdia.
El 15 de setembre de 1890 neix Agatha Christie, clar referent de les novel·les de misteri, creadora d'Hercule Poirot i Miss Marple. El 1926 mor Rudolf Eucken, filòsof alemà, Premi Nobel de Literatura el 1908.
El 16 de setembre de 1888 neix Franz Emil Silampa, escriptor finlandès, Premi Nobel de Literatura el 1939.
El 17 de setembre de 1580 neix Francisco de Quevedo, poeta i crític espanyol.
El 18 de setembre de 1911 neix William Golding, novel·lista anglès, autor del Senyor de les Mosques i Premi Nobel de Literatura en 1983.
El 19 de setembre de 1985 mor Italo Calvino, escriptor italià, autor, entre d'altres, del Baró Rampant.
El 20 de setembre de 1951 neix Javier Marías, escriptor espanyol, autor, entre d'altres, de Totes les Almes. El 1975 mor Saint John Pierce, poeta original de l'illa de Guadalupe, Premi Nobel de Literatura de l'any 1960.
El 21 de setembre de 1866 neix H.G. Wells, escriptor britànic, autor de llibres de ciència-ficció com ara L'home invisible, La màquina del temps o La guerra dels mons. En 1902 neix el poeta sevillà Luis Cernuda, autor de Perfil de l'aire i Los placeres prohibidos. En 1947 neix Stephen King, escriptor nord-americà de llibres de terror com El cementiri d'animals o Carrie.
El 23 de setembre de 1901 neix Jaroslav Seifert, escriptor txec, Premi Nobel de Literatura el 1984. I el 23 de setembre de 1973 mor Pablo Neruda, poeta xilè, autor de 20 poemes d'amor i una canció desesperada, entre d'altres.
El 24 de setembre de 1896 neix Francis Scott Fitzgerald, novel·lista nord-americà, autor, per exemple, de El gran Gatsby i Tendre és la nit. El 24 de setembre també del 2004 mor François Sagan, escriptor francès, autora de Bon dia, tristesa i d'altres.
El 25 de setembre de 1897 neix William Faulkner, escriptor nord-americà, Premi Nobel de Literatura l'any 1949. El mateix dia de 1970 mort Eric Maria Remarque, escriptor alemany, autor de Res de nou a l'Oest, entre d'altres.
El 26 de setembre de 1888 neix T.S. Eliot, poeta i dramaturg anglès, Premi Nobel de Literatura el 1948. El mateix dia de 1763 mor Lord Byron, poeta anglès que destaca en les seves obres Werner i l'edat de bronze. El 26 de setembre de 1990 mor l'escriptor italià Alberto Moravia, autor, entre d'altres també, de El conformista.
I el 27 de setembre de 1871 neix Gracia de Leda, autora de Canyes al vent i El segell de la mort, entre d'altres, guanyadora del Premi Nobel de Literatura el 1926.
Esperem la vostra participació al programa a través de la direcció de correu escriptoteca@gmail.com, on podeu opinar, queixar-vos, dir-hi la vostra al capdavall, proposant-nos temes per parlar a la biblioteca, així com també si sou aficionats a escriure, ja sou de Sant Feliu de Codines o bé sigueu aficionats a la pàgina de relats en català.cat, podeu donar-nos la vostra opinió a escriptoteca@gmail.com. Això està tot per avui. La setmana que ve a la biblioteca parlarem del gènere de la novel·la negra i a l'escriptori intentarem recuperar la xerrada amb el relataire Pivot Atòmic, Jordi Soler, que se'ns ha espatllat avui. Amb nosaltres, el Joan i la Cristina, a la taula col·laborant, i a darrere el vidre, com a tècnic, el Tonyo. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without